allumer le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Aquesta cançó tan coneguda, tan escoltada d'Edith Piaf, podríem dir que és la cançó, si parlem d'Edith Piaf, sempre la relacionem amb aquesta cançó i amb la seva forma d'interpretar les erres, que la fa tan característica. 12 i un minut, dic que ja és el moment de començar el que és la segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona part del Més Calent a l'Aigüera. Farem amb l'abans de l'informatiu. Ja saben que els concursos ja també els vam acomiadar dimecres. I després en tota una sèrie de continguts per arribar al punt de la una. Punt de la una, aquell moment que tindrem l'informatiu, però ara sempre li donem la benvinguda a l'Abel perquè ens expliqui quins seran els temes que tractarà.
Sí,
Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota d'on.
Ui, avui amb molta...
No. Sí, saps per què? Home, no. Em fa il·lusió i em fa pena.
Mm.
I em fa pena. Perquè és l'última aigüera de temporada.
Bé. Tot allò que comença té un final, tant
sí,
se val, no?
Sí, tant se val, tot, o sigui, ja ho ets dit, ja ho ets ben dit. Sí.
Coses comencen, altres acaben.
Bueno, i altres fan parèntesi.
És llei de vida.
Sí, altres fan parèntesi.
És llei de vida, no?
Sí, això ha estat, és i serà.
És i serà. Unes veces se gana, altres se pierde.
El futbol és així, la ràdio pla.
No hay espacios pequeños, no hay enemigos pequeños.
Sí,
no, tot està escrit, no pot pas dir res més.
Posa'm a sintonia, que fem notícies, va.
Fot-li pou.
Divendres 28 de juny, Esquerra Republicana demana que s'aturin les llicències d'obres en edificis amb algun tipus de protecció. En una reunió celebrada amb el regidor d'Urbanisme en funcions, li han demanat que s'aturin llicències mentre es tramita el nou POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Al centre de la qüestió hi ha la promoció urbanística que es planteja o que s'ha aprovat en un edifici en ple passeig Lluís Albert, antiga propietat de la família Albert. Diguem-ne, doncs, i a través d'aquest cas concret s'estira tot aquest cas i aquesta demanda que fa Esquerra Republicana per protegir edificis ja catalogats o dintre del catàleg d'edificis simbòlics o patrimonials del municipi.
Me toca de prop aquest edifici.
Tu ets d'aquell barri,
Ja me toca ben bé davant, de casa meu.
Aguita.
I s'haurà acabat quasi tots els edificis, bueno, passant la casa on tenia un Lluís Albert, tota aquella façana, els que hi havia les cases, començant per la casa gran, aquesta casa, bueno, per aquí hi havia els dos hotels, tota la façana dels anys 60, tota desapareixerà. Exceptuant, doncs, aquesta casa i també la casa que hi ha al costat del banc d'en Sinafosa, entre el carrer de l'Església i el carrer del Mar, que també fa anys hi havia hagut una notaria allà. Doncs, però tot un canvi.
I això és bo o és dolent?
Home, a mi m'agrada més com era abans, M'agradava més veure la casa de Call Llardent, aquesta casa, a mi edificis a primera línia no m'han agradat mai, inclús els que hi ha al passeig. Però bé.
Sí, sintonia i seguim. Perquè en parlarem en detall al punt de la una, com parlarem també de la nova exposició temporal que hi ha al Museu d'Empúries aquest estiu, des de ja fa uns dies, des del 15 de juny i fins al 15 de setembre es pot admirar Bacus, les màscares del Déu, una exposició comissariada i produïda pel Museu de Badalona a l'entorn d'aquesta figura, el Déu del Vi, el Déu Bacus.
Senyor. patró dels...
Patró dels...
Que els agrada el vi.
Ah, per tot...
Quedem bé, eh? Quedem
sense
bé.
Més ni més, eh?
Sense més ni més.
Allò, l'etiqueta neutra, els que els hi agrada el vi.
El que els agrada el vi.
Ja, en tot cas, patró o déu, déu del vi, en definitiva.
Déu del vi.
Va, gas.
Vinga.
Els solistes de la costa són els protagonistes del quart concert del cicle d'Arrel i em celero demà dissabte a l'Alfolí de la Sal. Últim concert abans d'estiu. Ara el cicle farà 2 mesos d'impàs, a juliol i agost, per tornar al setembre amb 2 últims concerts. Escoltarem, de fet, tenim ja fent cua en,
sí,
Joan, en Ramon Manent.
L'he vist que estava per aquí, que ara suposo
doncs
que
ve a parlar
hi parlaràs.
Ve a parlar d'això. Més temes. En l'àmbit esportiu, la celebració de l'ascens a primera catalana encara continua. Ahir dijous al vespre, l'Ajuntament va felicitar el primer equip del Futbol Club l'Escala per haver assolit aquest ascens, que, recordem, es va assolir el dia de les eleccions, el dia 26 de maig, a casa contra el Cassà de la Selva.
Per cert, és curiós, eh? Que aquí no tenim un bus per celebrar ascensos.
Un bus descapotat.
Un bus descapotat, o no sé, un remolc amb un tractor, no sé, alguna cosa.
I el trenet
exacte,
turístic.
El trenet aquí.
I el trenet.
Idea Aigüera.
Senyors Ascens. Del Futbol Club l'Escala.
No, de tots els esports, posem.
Va, senyors campions de qualsevol competició.
Aquí. Bàsquet, tenis taula...
Senyors competidors guanyadors.
Exacte.
Quan guanyeu qualsevol torneig...
aquí està.
Feu el favor de celebrar-ho com Déu manda.
I com manda Déu... Sobretot aquí,
Déu manda.
Déu manda. Dos punts.
Si a Barcelona ho fan amb el bus turístic descapotat,
sí,
a l'Escala s'hauria de fer amb el trenet turístic.
Aquí està.
I tu has vist el trenet turístic amb algun club guanyador campió de qualsevol
mai,
competició celebrant
mai.
Pels carrers de l'Escala, baixant el carrer Enric Serra fins a la platja La Punta,
aquí.
Tornant pel Port d'en Pernis, passeig Lluís Albert i
la massa enfervorida.
La massa enfervorida seguint-te'ls en pla més gent que no passi fos un carnaval.
I esclar, acabar el balcó de l'Ajuntament amb...
No. Vinga.
Adiós, a segunda, adiós. I totes aquestes coses que es diuen i tot això,
sí,
i el
sí,
cava,
sí, sí.
I remullant en cava... Bueno, sense de celebrar, no
molt formals són, molt formals. Veieu,
sí, sí, sí,
si
sí.
Veieu les imatges de la celebració d'ahir, d'aquesta recepció oficial, home, molt formal vaig veure-la. Tots asseguts, amb cara seriosa, a la taula de plens, ni al balcó.
Clar, seràs per sortir al balcó i els crits de... L'any que ve us prometem que pujarem a tercera... Aquells promès que fan, amb l'eufòria, no? Tercera divisió ja la tenim aquí i tornarem a aquest balcó de l'Ajuntament per celebrar la seva.
Us la portarem, tornarem amb la copa.
La DCA, bonita i DCA, linda i deseada serà aquí.
Sí. Com ho faríem allò, la vella i formosa.
Exacte, una cosa així, i el públic amb...
Clar, llavors ens queixem que la gent no va al camp.
Clar.
Home, els hi has de donar al·licients.
Exacte.
I, Joan, sintonia, seguim.
Vinga. Ui, la sintonia que eufòricament ja l'hem acabat.
Torni. Estàvem en l'àmbit esportiu, temes també de navegació. El campionat del món de catamarans F-18 desembarca per primera vegada al Golf de Roses, un total de 125 embarcacions provinents d'Austràlia, Estats Units i Holanda, entre d'altres, són presents al nostre litoral, epicentre de la vela lleugera des de diumenge fins dijous vinent. Doncs vinga, si som històricament una zona de mundials de windsurf, ara s'hi afegeixen també els catamarans.
També pensava en això de l'ascens,
sí.
Que per exemple si el carrilet s'hi posa d'esquenes.
Sí.
Cony, que fem una carrossa carnaval? Com ho veus?
Bé,
no?
Sí.
Allò que
sí,
dius,
sí,
el carrer, home, a mi no m'assembla que aquí, que allà...
Sí.
Carrossaires, vinga, què tenim per aquí?
I la Batuscala...
Tot davant, bufant, tot darrere. Obrint allà, obrint o tancant...
I escolta'm, quan es va fer el carnaval d'estiu, ja érem campions, no?
Exacte. Doncs aquí havia hagut d'haver-hi la carrossa del Futbol Club l'Escala de campions. Miquel Bosch, pren nota.
Au. Home, està bé. Hi ha d'haver passió. Si no hi ha passió, les coses malament rai. Que sigui l'última vegada que m'aguanyeu una copa i no sortiu a la rua del Carnaval d'estiu.
A celebrar-ho. Com que hi haurà Carnaval d'estiu la pròxima vegada, perquè
sí.
El Carnaval d'estiu ja està
això
consolidat.
Això ja sempre més, ara.
Doncs el pròxim ascens, que si imaginem que l'any que ve pugem a tercera divisió, allò que passa, doncs, home, El Futbol Club L'Escala, de sortir amb una carrossa...
Una carrossa que, si vos, si molt m'apures, Joan, si molt m'apures, podria
mira,
ser...
Mira, t'apuro molt.
Apura'm una mica.
T'apuro, espera que t'apuro més.
Si m'apures molt, Joan, una carrossa que podria ser per l'estil de la tostarrada que fan amb unes festes de primavera no massa lluny d'aquí.
Molt bèstia, de la tostarrada.
Ai, imagina, tota la plantilla saltant...
Tot tremola, allò. I vas d'una banda a l'altra, eh? Clar, de les vegades que l'he vist, i ja parlo d'anys, i déu-n'hi-do, impressiona, veure la tostarrada és que impressiona.
En definitiva, que això és un informatiu local, sintonia sí. Que continua. Vinga. Després del bloc esportiu vindrà l'agenda d'activitats, repassant tot allò que hi ha previst a l'Escala aquest cap de setmana, des de la presentació del llibre guia 5 claus i la capella de Santa reparada, avui a la tarda vespre, fins a la trobada de xapes de cava i la ruta Camins de Solitud, la festa de les Roses, actes programats per diumenge. Entremig, festa de la Ratafia al Parc de les Olors, inauguració de l'Espai Víctor Català a 5 claus, quart concert d'Arrel i amb Celero, sessió de Zumba contra el càncer, organitzat per la Junta Local de Catalunya contra el càncer. I tot això, Joan, amb quin temps ho viurem?
Amb molta calor, penso.
Pic de calor avui divendres amb temperatura que podria acostar-se als 40 graus. El cap de setmana afluixarà tímidament aquesta calor, sobretot diumenge.
Bé. Almenys bon temps.
De moment això,
exacte. S'ha posat ara que per al de Ratafia, s'ha posat de moda això de fer Ratafia.
Sí, ja fa un temps.
Sí, perquè però... ara fa poc en feien el CER, la gent de l'Escala, feia un taller de Ratafia, i aquí al Parc de les Olors ara en fa un altre.
Doncs mira.
Una cosa que...
Home, perquè, de fet, la Ratafia s'ha de fer, es fa pel solstici d'estiu. Això ho vaig fer una vegada.
Què
però
tal?
Una, i només una. Bé, mira, perquè era la meua. Perquè era la meva, però si me l'haguessin ofert de fora...
Ui,
I la pròpia sembla que sempre te l'estimes una mica més, no? Però no la vam ensenyar gaire gent, que diguem.
No. Hi ha zones que sí, que en viuen molt d'això de la Ratafia. Tenen les seves fires...
Fa un temps, això és una beguda més d'interior, era
sí,
fa un temps.
Sí.
Ara s'ha escampat molt. I arran de mar també en som amants. Hi ha gent...
Sí, jo és dels que m'agrada. Sempre m'ho he dit amb un...
Sí, mira...
Un parell de glaçons...
Però és una mica enfalagosa, penso jo.
No, me passa bé.
Però bé, mira, si s'ha de tastar, si se n'ha de fer una, es fa.
Fer per fer...
És tonteria. I fins aquí aquest avanç informatiu tan seriós i formal, Joan.
Exacte. Com sempre és habitual, Marc Aigüera.
Em voleu més detall i més formalitat al punt de l'una.
Al punt de l'una. Però no te'n vagis, perquè ara faig entrar en Ramon Manent i parleu d'Arrel i de Celero.
Va, doncs, d'Arrel i música amb Celero.
Vinga.
A l'apartat d'entrevista, doncs, si parlem de música, tornem a parlar del Festival d'Arrel i amb Celero, que de fet tanca la seva primera part, o la part, diguem-ne, de principi d'estiu. Aquest dissabte, a les 7 de la tarda, i a l'Alfolí de la Sala, al pati interior, aquell pati tan fantàstic i tan bonic, quart concert de temporada amb els solistes de la Costa. El concert Connexions, solistes de la Costa, són Ferran Martínez, a l'acordió i veu, i Toni Oró, clarinet i veu, també. Ramon Manent, bon dia altre cop, com anem?
Hola, bon dia, bé, molt bé.
D'Arrel i amb Celero ja tanca la primera part del festival d'aquest any, eh?
Bé, sí, es pot dir que estem a la meitat del cicle, portem... tres sessions, ens en queden tres repartides d'aquesta manera, oi? N'hem fet tres ara el mes de juny, dissabte fem la quarta amb els solistes de la Costa i el setembre acabarem amb els tres de Ronda i la Mirna, dos concerts, un abans de la Festa de la Sal i l'altre després de la Festa de la Sal. El calendari ens ha fet anar així una mica repartits.
Dèiem, jo presentava els solistes de la Costa, però abans d'entrar-hi, explica'm una mica com va anar el Sant Joan, perquè Sant Joan va ser una altra fita a l'entorn de la qual programava d'Arrel i amb Celero, la vigília de Revetlla als Mirabel, el dia de Sant Joan, el Cor País Meu.
Sí.
A l'entorn de la Revetlla, aquests dos concerts, et sentíem a l'informatiu de dimarts... que en parlàveu amb molta satisfacció, però fem-hi una mica de reflexió ara també.
Sí, realment el concert del dissabte 22 en Mirabel, el dia abans de la Revetlla, com bé deies, A mi em va... Ja n'esperava molt d'aquest concert, però realment em vaig quedar sorprès perquè va ser molt més del que esperava, sobretot a nivell d'il·lustració del que és la cultura occitana. Les explicacions que feia abans de cada cançó, explicant el context, el significat que tenia dintre de les costums dels occitans, la presentació dels 6 dialectes de la llengua occitana, no sé, vaig tenir la sensació que estava en una classe magistral, de veritat. Sense fer-se pesat, perquè en Joan Codina és un noi molt planer, molt senzill, sense cap ínfula de res, un noi molt, molt agradable, i ens va fer una veritable lliçó del que és això, els dialectes occitans i els perquès de cada cançó, una mica, no només l'argument, sinó també la funció social que representen, les danses també molt ben explicades. Va ser un concert realment, francament, bonic. Que és allò que dèiem, que és molt bonic l'espai, és agradable la intimitat que hi ha, però arribes a pensar, home, doncs, potser és una llàstima que se n'assabenti tan poca de gent, perquè no n'hi cap més, i que hagi de ser això en un espai així petit, que ja està molt bé, però penses, home, potser podria donar un altre rendiment en un altre lloc.
Esclar, on hauria de ser aquest altre lloc, si hagués de ser?
Doncs no hi he pensat. Ja hi pensaré.
En tot cas, Mirabel, vigília de Revetlla, Cor País Meu, el dia de Sant Joan, amb un espectacle propi, pensat per tu mateix, Ramon, sobre textos de Jacint Verdaguer, de Joan Maragall, Esteve Albert, home, aquí una tria de petums important, no? Com es musica? Com es musica Verdaguer, Maragall i Albert en el mateix espectacle?
I Enric Casasses has deixat encara.
Sí. Val, aquest no el sabia. Sí. El fet de no ser-hi fa que se n'escapin coses així.
Ja. Bé, bueno, home, lligar música i poesia no és complicat, eh? Hi ha poesies que es musiquen fàcilment i després el format de l'espectacle era una cançó, un poema, una cançó, un poema. És a dir, era un recital poètic musical sobre el tema del Pirineu, bàsicament. Aquest concert en la programació va ser afegit com si diguéssim última hora. Va ser en un moment donat que jo personalment amb el Cor País Veu tenia aquest programa i tenia ganes de... Bueno, vaig oferir-ho a la regidoria de Cultura, la possibilitat de fer un concert pensant en que el dia de Sant Joan és el dia, és la festa dels Països Catalans. Això no se'n, bueno, se'n parla a partir de la flama del Canigó i tot això, però em va semblar una bona excusa per oferir aquest concert, que a més, gratuïtament, no ha costat ni un duro dintre del que és el pressupost del cicle, i va ser un èxit realment. Bueno, potser no m'està bé el dir-ho, però la gent s'ho van passar bé, nosaltres també cantant i fent l'acció. Vam presentar una novetat molt maca, que va ser una arpa celta. Hem fet aquest treball en col·laboració amb una arpista que toca l'arpa celta i que li va donar un color molt bonic. I bueno, la reacció final una mica de l'organització va ser dir, home, doncs potser podríem instituir aquest dia de Sant Joan ja com un concert, el concert gratuït del cicle, i poder seguir celebrant la diada dels Països Catalans amb un concert d'unes característiques semblants.
Això són coses viscudes. L'última, la d'aquest dilluns passat, 24 de juny. Anem al motiu de l'entrevista d'avui, anar fent seguiment d'aquest d'arrel i em celero. I diu el tríptic que Solistes de la Costa, connexions, són música viva, sense additius ni colorants, autòctona o forana, tan diversa com el món que ens envolta. Interpretada aquesta música per dos músics de debò, carregats de quilòmetres i de riques experiències a l'esquena. Són en Ferran Martínez i en Toni Oró. Va, quina raspallada aquest parell de grans músics.
Sí, bueno, aquest grup està programat una mica en la línia... En aquest cicle hi ha dues o tres línies definides, no? I una és la de reconèixer la feina d'alguns músics que durant molts anys han estat fent molta feina en el camp de la música autòctona, de la música d'aquí, de la música amb arrels, la música no necessàriament sempre tradicional, però sí feta des d'una òptica molt, molt, molt catalana, no? En Ferran i el Toni són dos músics, per situar-los, de l'Orquestrina Galana. És a dir, són gent que des de fa potser 40 anys, quan Jaume Arnella va fundar l'Orquestrina Galana, ells hi van col·laborar des del principi, posant-hi tot el seu talent, que és molt, i acompanyant-lo amb tota l'aventura de l'Orquestrina Galana, que va ser una iniciativa pionera en els anys, a finals dels anys 70. Pensem que l'any 77 es van muntar els saraus de primavera als antics hospitals de la Santa Creu de Barcelona, que era una cosa insòlita que es fes música ballable en català. O sigui, era, no existia això. Doncs ells ja hi eren. És la línia mateixa que m'ha fet portar doncs, l'any passat en Jaume Arnell, o l'Artur Blasco, o aquest any en Jordi Fabra. Són persones que des de sempre han estat a la trinxera de la música autòctona, de la música d'aquí, tot i que estèticament els solistes de la costa, quan s'han emancipat de l'Orquestrina Galana i treballen pel seu compte, tenen un repertori molt eclèctic. Els agrada molt Nino Rota, els agrada molt Renato Corazone, els agrada Frank Sinatra, els agrada Ray Cooder, els agrada... I toquen la música que els agrada. En aquest sentit són molt autèntics. Són molt autèntics, perquè no fan res de cara a la galeria, ho fan el que els agrada.
I a més els hem vist amb molts acompanyaments d'altres artistes.
Exactament.
En Ferran Martínez ha estat un hiperactiu, també, amb col·laboracions o arranjaments darrere d'altres músics.
Mira, amb en Josep Tero, per exemple. Sí. Amb en Jaume Arnell han seguit col·laborant molt. Amb en Joan Serra, per exemple, mestre de danses de tradició, va col·laborar sempre i encara segueix col·laborant molt en el Dansaneu, per exemple, a tot el que és música tradicional, acompanyament per esbars i per grups de balladors de ball de danses tradicionals. En Ferran sempre hi és, perquè és una eminència, perquè se les sap totes. Se les sap totes sense partitura. Vull dir, és, allò, és un tio que ho porta a la sang, realment. I el concert a mi em fa molta il·lusió. Jo espero que la gent es sorprenguin de la varietat d'estils que arribaran a tocar.
Crec que això serà demà a les 7 de la tarda, al pati de l'Alfolí de la Sal. Forma part del cicle d'Arrel i em celero, segon cicle de cançó popular. Direcció musical Ramon Manent, amb qui hem volgut fer una mica de repàs avui aquí a la ràdio. Després, si no n'heu tingut prou, sapigueu que al setembre hi tornarem.
Sí.
Al setembre hi ha dos concerts més del cicle, amb els tres de ronda el dia 14 de setembre i amb la Mirna Vilassís el dia 28 de setembre. De moment això, Ramon.
Sí, de moment hem de passar l'estiu, que ja tenim feina, passar l'estiu i després ja en parlarem.
Ja ho crec. Gràcies per haver pujat a la ràdio. Fins
Gràcies
ara.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
El més calent a l'aigüera.
I després d'aquesta entrevista, encara aquí continuen parlant fora de micro l'Abel i en Ramon sobre el que ha estat aquest cicle d'Arrel, i en celero que continua passat el setembre, com ben bé explicava. Anem a l'apartat musical i avui hem felicitat a un dels personatges que fan anys que estan relacionats amb el món de la música, com és Chayanne. Anem a escoltar una de les cançons d'aquest cantant sud-americà amb aquest tema que diu "Di que sientes tú".
Sueles naufragar por el umbral de mi mirada, sin dejar otro remedio que amarte un poco más. Puedes con tu voz atar los cabos de mi alma a la esquina de tu espalda y hasta el borde de la cama. No, no, no. ¿Qué va? Se me hace agua el corazón, se me escapa la razón. Di que sientes tú cuando rozo tu mirada, cuando te he entregado el alma, cuando te respiro boca a boca. Di que sientes tú por un loco enamorado y su beso más. esperanza y que con tanta adivinanza solo habla corazón. No, 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 ¿qué va? Se me hace agua el corazón y se me escapa la razón.
Xaian, amb aquest tema, di que sientes tu. El seu nom autèntic és Elmer Figueroa Arce, portorriqueny, és americà, podem dir centreamericà, i que des de fa temps que viu als Estats Units, i avui fa 51 anys. Molt bé, arribem al punt de les 12 i 27 minuts, i tenim un rentaplats a punt. I avui és l'últim dia ja de la temporada que l'obrim i posarem aquests plats, el netejarem i ja deixarem tot endreçat per la temporada que ve, el rentaplats setmanal. Aquest rentaplats d'aquestes paraules que tenim, aquestes 5 paraules de notícies que s'han donat durant l'informatiu d'aquesta setmana. I són la paraula, el número 1, el noi com a protagonistes, l'anxova, la notícia bona i la no tan bona, la vaca tremolosa. Comencem per la paraula, i la paraula és el Riba. Concretament, la Riba, perquè un estiu més s'ha activat el Market Night aquí a la Riba, tots els dimecres fins passat la Festa Major. Un lloc d'aquest mercat que hi veiem que amb èxit d'assistència, de participació, i que els comerciants n'estan satisfets. Mercat artesanal, diríem. Bé, doncs en Ribes la paraula, el número és 5. Es va fer el darrer concert de l'Escola de Música a la plaça Víctor Català i van participar 5 formacions amb temes instrumentals i també amb participació de les corals. Enguany l'Escola de Música celebra els seus 30 anys i ha fet diverses actuacions, diversos actes per celebrar aquesta efemèride. I un d'ells era aquest darrer concert de l'Escola de Música a la plaça Víctor Català. Treure la música al carrer, que és el que han estat fent durant aquests dies, amb tota una sèrie d'actes que hem vist. Tot el que s'està fent a l'Escola de Música ho hem vist reflexat al carrer. Està molt bé aquesta iniciativa i esperem que sigui una iniciativa que, ojalà, continués cada any, ens obsequiessin els alumnes de l'Escola de Música i els grups que també pertanyen a aquesta escola amb aquesta música, sempre que la poguessin veure a l'aire lliure, sobretot ara que em ve el bon temps. Bé, això era el que era el número, que el número 5, el noi, que cas la noia, és l'atleta escalenca l'Aitana Rasma, que guanya el campionat d'Espanya sub-18 en els 100 metres tanques amb marca personal i la millor marca femenina del campionat. Aitana Ramma, que segueix quasi els passos de Paula Llistosella, ella que també, com tenia aquesta edat, sempre que parlant d'ella era pels triomfs que havia aconseguit. L'atleta escalenca, doncs, també n'estem parlant molt, sobretot perquè està aconseguint marques i triomfs molt importants, i esperem a veure si la podem veure en uns Jocs Olímpics. De moment, campiona d'Espanya de sub-18 en els 100 metres tanques. I esperem que aconsegueixi molt més triomfs i que des d'aquí els hi podem explicar. Bé, anem a la notícia bona, que és la que anomenem l'anxova, que ens diu que els cinc alumnes de la secció d'arts marcials adaptades superen l'examen final de curs que es va fer ahir dimecres a la tarda a les instal·lacions del CER L'Escala. Feia referència a aquesta notícia del dijous i parlava això del dimecres. Doncs a tots ells, a l'anxova, per continuar i volent-se superar, sobretot, amb aquesta disciplina, amb aquestes arts adaptades, que també hem pogut veure alguna que altra demostració que han anat fent, i doncs bé, doncs, que hi hagi continuïtat i que hi hagi aquest esperit de superació que tenen aquests alumnes d'aquesta secció de les arts marcials adaptades. Això era l'anxova, per ells, per tots ells, per tots cinc, ells i ella, i a la vaca tremola la mala notícia, doncs sempre li donem a aquestes tres persones que tenen els nostres polítics a la presó i també a l'exili, i sobretot també per la vergonya que es va passar amb aquest trasllat que van fer, que traslladar la gent de Madrid a Barcelona si hagi d'estar dos dies, això ja és de vaca tremolosa, però doble, quasi. Molt bé. Doncs dit això, posats tots els... embrutit tots aquests plats que els posarem a netejar, ja després els assecarem i ja ho guardarem tot per la temporada vinent. Avui la paraula ha estat a la Riba, per aquest mercat que s'hi fa artesal, Market Night. El número era 5, perquè van ser les formacions que van fer el darrer concert de l'Escola de Música a la plaça Víctor Català. La noia és per l'atleta escalenca Tana Rasma, campiona d'Espanya sub-18 en 100 metres tanques, i esperem que no sigui l'últim títol, que en vulgui guanyar més i la puguem veure en uns Jocs Olímpics. I l'anxova per aquests alumnes amb aquest esperit de superació amb la secció d'arts marcials adaptades, que van superar l'examen final de curs. Molt bé, ha estat el que ha donat de si aquest últim rentaplats de la temporada. Són les 12:32 minuts, continuem aquí el més calent a l'Aigüera, i és aquell moment que anem a viatjar per al territori. I per què viatgem per al territori? Per conèixer els nostres pobles i ciutats de Catalunya, però no conèixer-los aquí a aquesta església, aquí a aquesta plaça, aquí a aquest edifici, aquí a aquest pont. No. Per conèixer per què es diuen d'aquesta manera. Quina és l'origen i la història dels seus noms? Per què Olèrdola es diu així, Olèrdola de l'Alt Penedès? Ho anem a descobrir.
Topònims. Entre tots els municipis del Penedès, Olèrdola és dels que té més importància històrica i un valor arqueològic més consolidat. Des de la prehistòria i, posteriorment, ibers, romans i cristians han vingut ocupant la plataforma rocosa del Tur de Sant Miquel, tot aprofitant l'estratègica situació de l'indret pel control de la plana penedesenca. Fins a l'actualitat, de l'etimologia d'Olèrdola encara no se'n sap gaire i no es pot fer res més que especulacions. És, de fet, un dels topònims més estranys de la comarca de l'Alt Penedès. Sobre el seu origen, el filòleg i erudit medievalista vilafranquí Manuel Milà i Fontanals assegurava al segle XIX que Olèrdola era de citació molt antiga, primitiva o preromana i possiblement procedent de l'eusquera. Joan Soler Bordes és historiador.
Milà i Fontanals és el primer que dona una teoria bastant versemblant i diu que vindria de l'eusquera, de l'antica eusquera, com vindrien altres topònims propers, com és Ordal o Olorda, de la Santa Creu d'Olorda, que hi ha entre Barcelona i Molins de Rei.
Un dels elements més singulars de l'entorn de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola és la necròpolis. Dels segles X i XI es conserven nombroses tombes antropomorfes, excavades a la roca. Reben el nom de sepultures olerdolanes en ser Olèrdola un dels primers llocs on van ser identificades.
El més calent a l'Aigüera.
l'Olèrdola, l'últim dels pobles de la temporada, l'últim poble que hem conegut, el que significa el seu nom i la història. Bé, i després de fer aquest vol per la geografia catalana, entrem a la taverna també amb aquesta secció que hem tingut cada divendres, aquests sons de taverna, i ens ha servit per conèixer més el que és l'habanera i el cant de taverna. I avui, amb aquest tema de Ramon Carreras, Els braus del nord. L'escoltem? Doncs, vinga.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
En Ramon Carreras és conegut per temes com Llops de mar i Cala Montgó, tot i que va fer altres composicions, com Els braus del nord, centrant-se en el triangle recurrent com són la dona, el pescador i el mar. És una cançó poc coneguda i que aprofundeix de forma molt personal en l'aspecte dramàtic de la relació de l'home amb el mar. Rems és el grup que ell va fundar l'any 1974 i que ens la interpreta.
S'aixeca, va bufant el ponent i les barques no venen i lluny a l'horitzó la primera ja es veu. 17 homes marxaren i en tornen 10 i en tornen 10. 17 homes marxaren i en tornen i en tornen 10. El cel ben asserenat, la mar estava tal ben en calma. El vent era ben tallat per una barca lleugera i galana. De sobte i sense avisar, arriba una plena i una altra després. I la mar que em vesteix sense parar s'emporta de popa a 7 mariners. Del Cantàbric valent, les onades s'aixequen, va bufant el ponent i les barques no venen i lluny a l'horitzó la primera ja es veu. 17 homes marxaren i en tornen 10 i en tornen 10. 17 homes marxaren i en tornen 10 i en tornen 10.
El més calent a l'aigüera.
I aquest era el sons de taverna que escoltàvem avui, Els braus del nord, de Ramon Carreras, amb el grup que ell va fundar, Els Rems. Bé, i és aquell moment d'obrir també, per últim cop, el Cinema Paradís. I per parlar de cinema, després d'escoltar aquesta sintonia, ja per última vegada aquesta temporada d'Aigüera i d'hivern, en aquest cinema paradís. Ens hi trobem a Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia. Ja ho saps, l'últim col·laborador que es despedeix.
Sí, senyor.
També seré l'últim que me reincorporaré.
Sí. És el que passa. Doncs bé, la setmana passada érem a la primavera, encara no havíem entrat a l'estiu, ara ja som a l'estiu, i bé, Jordi, a part de les estrenes que avui ens parlaràs, i les estrenes que, a vegades, allò que expliques, que algunes ja se saben amb antelació, se sap alguna cosa d'aquest estiu, de què pot arribar?
Sí, ja no sé si ho he comentat alguna vegada, que sobretot les grans distribuïdores que tenen títols d'aquells que convé fer-los una promoció llarga, doncs ja t'anuncien dates d'estrena de títols que a vegades ja són fins per l'any que ve. Perquè hi ha distribuïdors que ja han anunciat títols de cara al 2020.
Carai.
Però sí.
Pel·lícules que ja estan fetes, encara estan en procés.
No, és que encara que estiguin en procés de postproducció, ja està marcada al calendari la data en què s'estrenarà. Estem parlant de títols que, evidentment, quan s'estrenin tindran molt de ressò, però és que el ressò no el tenen perquè s'estrenen llavors, sinó perquè ja porten molts mesos diguéssim, en plan de màrqueting. Inclús hi ha pel·lícules que se venen entrades amb 2 o 3 mesos d'antelació.
Carai,
Sí,
Déu-n'hi-do.
Aviam, avui dia el tema d'internet, el tema de la venda anticipada, doncs ha facilitat...
Però això aquí o parlaríem d'Estats Units?
No, aquí.
Aquí el podem trobar...
Mira, aquesta setmana han enviat el missatge de distribuïdores que es posava a la venda de Mascotes 2. Però clar que si no tinc mal entès arriba a l'agost.
I ja, imagina que aquesta pel·lícula arribés al novembre. Es podien comprar entrades ja?
Fins que no ho diguin, no.
Ah, ho diuen ells, eh?
Sí.
Ah, val.
O sigui, s'anuncia.
S'anuncia.
S'anuncia. Els propis cinemes, quan els hi arriba la notícia, ja posen el cartell. Els que fem programes relacionats amb el món del cinema i que tenim contacte amb les pàgines de premsa de les distribuïdores, doncs també ens arriba la informació i ja sabem doncs, que a partir de certa data es poden comprar anticipades perquè,
a través d'internet, no les guixetes o les taquilles
del... I un temps abans, en la mateixa taquilla del cinema, llavors ja es podrà vendre l'entrada. Per això a vegades sobta de que diuen abans de l'estrena la pel·lícula ja ha venut una borrada. Per què? Perquè, clar, a nivell mundial, l'estrena, si és el mateix dia, doncs totes les vendes anticipades d'aquell primer cap de setmana ja els hi dona una idea de quina projecció serà la posterior recaptació d'aquesta pel·lícula. Per això la setmana passada parlàvem dels Vengadores Endgame.
Sí, ho comentaves.
Que la tornaran a reestrenar. El que passa és que, clar, no serà una reestrena massiva, però sí que pretenen això.
Que sigui la pel·lícula...
A reemprendre la recaptació i mirar de superar aquest Avatar de James Cameron, que encara sembla que està a dalt de tot i de manera imbatible. Però, bueno, anem per feina. I sí, el que m'has preguntat i és que hi ha algunes estrenes que sí que arriben. I bueno, la més propera és Spider-Man Lejos de Casa, arriba la setmana que ve. Per tant, aquesta pel·lícula ja la tenim aquí, a la cantonada. És una pel·lícula que bé, segueix la tònica de Marvel, que barreja doncs, les aventures en solitari d'aquests superherois amb els Vengadors, que barreja les aventures de tots ells en conjunt. I, evidentment, sempre hi trobem referències a la pel·lícula en funció d'haver vist els Vengadors. En aquí també passa. Bé, és el protagonista Tom Holland que continua interpretant a Spider-Man. El 19 de juliol arriba el que la setmana passada dèiem que Disney no ens deixa respirar. El Rei León arriba el 19 de juliol. Per tant, suposo que encara no ens haurem tret de sobre el Toy Story 4, encara estarem una mica per amb cartellera amb Aladdin, els Venjadors, vés a saber com estarà, i el Rei León.
Rei León de carn i os o el dibuix?
Aviam, el Rei León és una pel·lícula que es ven com d'acció real, però la veritat és que és tota digital. El que passa és que l'efecte visual que veiem, veurem animals de veritat, a la selva de veritat, i veurem la història que era amb animació tradicional de Disney, la veurem ara amb personatges reals com El Libro de la Selva. Mm-hmm. El Libro de la Selva, veiem una pel·lícula amb acció real, amb animals, que ens donava... Però la veritat és que, esclar, tot és molta creació digital. Però el Rei León arriba també per trepitjar fort i menjar-se la taquilla. Per tant, compte amb lo de Disney que vam dir la setmana passada. No?
És curiós, ara, un petit parèntesis, és curiós que abans les pel·lícules de dibuixos animats havies de fer 50.000 dibuixos per fer una pel·lícula. I ara, amb un ordinador, ho fas tot, Com ha canviat el temps, Com ha canviat això dels dibuixos animats.
La tasca dels ninotaires de les pel·lícules de dibuixos animats era ingent. En canvi, ara, doncs, esclar, fas els esbossos, fas el programa i... I a més a més, si aquests esbossos són que t'imiten perfectament la figura humana o la figura animal real, doncs et queda el Rei León.
Què més tenim?
Passem a l'agost. A l'agost arriba l'última pel·lícula de Tarantino. Per tant, canviem totalment de gènere. Quentin Tarantino, amb el seu particular cinema, ens porta Érase una vez en Hollywood. La pel·lícula ens la planteja en els anys 60, en una època marcada en diversos fets històrics, tant científics com socials, i tot això ambientat en el món del cinema. Per tant, és una pel·lícula de cinema dins del cinema i que doncs va recorreguent tots aquests fets que varen succeir en aquesta dècada a través dels ulls dels seus protagonistes i de les vivències que aquests protagonistes en tenen. I el 30 d'agost, a finals d'agost, ja ens arriba un altre personatge que salta de les animació i de la sèrie de televisió animada a la gran pantalla. A mi, si em pregunten qui és, ho tinc una mica complicat. Dora l'Exploradora. No sé si a tu te sona.
Sí, bueno, no la vaig agafar a la meva època de cine infantil.
Per aquests articles d'escola que venen i tal, sembla que tal. Bueno, doncs Dora l'Exploradora arribarà el 30 d'agost amb personatges reals. Aquesta sí.
Bé, doncs, tot un personatge, Dora Exploradora, per la mainada, és d'aquests que, d'una certa edat, és d'aquestes que, escolta'm, no se'n perden ni un d'aquests de dibuixos i coses que tenen. Va,
aquí sí que podem dir que la varietat és amb què els personatges reals, doncs, viuen les experiències de Dora l'Exploradora, però com que és una pel·lícula independent, l'han hagut de començar, l'han hagut d'adaptar una mica a la manera de portar-la fins a l'aventura que viurà en aquest cas. La pel·lícula es diu Dora i la ciutat perdida. I jo...
Més o menys això és el que...
Sí, això és el que està assegurat. Hi ha altres coses, també arriba la versió amb cinema de Downton Abbey, aquesta sèrie de televisió.
Aquesta és una sèrie així de prestigi.
També arriba una versió amb cinema dels Playmobils, els clics. també tindran la seva pel·lícula. Per tant, en fi, tot és qüestió d'estar a l'aguait de la programació que arriba a l'estiu. I aquesta setmana.
Una vegada en parlàvem, ara ràpidament ja per acabar, una vegada en parlàvem, tu me deies que no era... Home, això no segueix aquesta norma. Però jo encara estic que a l'estiu se fan pel·lícules d'estiu, que passen a l'estiu. És estrany de veure una pel·lícula així ambientada a l'estiu a l'hivern. Jo tinc aquesta teoria, no sé. Tu me vas dir una vegada en parlàvem i me vas dir que no, que això no era necessàriament així.
Jo no vull pas dir que en l'origen de la producció la idea sigui aquesta. Però també a l'origen de la producció pot tenir una idea i el recorregut d'una pel·lícula és molt llarg. La producció pot tenir pensat una cosa i la distribució posterior ens pot tenir pensat una altra. Evidentment, Los Vigilantes de la Playa és més maco veure-la al juliol o a l'agost que no al desembre. Ara no recordo quan es va estrenar Los Vigilantes de la Playa.
Però llavors seria una pel·lícula més
a l'estiu. És l'exemple que m'ha sortit.
Sí, una pel·lícula que posessin a una expedició a l'Everest, per dir-ho d'una manera, que n'és una d'allò, també seria potser més veure-la a l'hivern que pas a l'estiu.
Everest, la pel·lícula que ja es va fer a partir dels fets reals de l'aventura que es va viure, doncs ara no recordo quan es va estrenar, però estic segur que la idea inicial era aquesta. Però és que després hi ha molts
del
centre mitjà, perquè el recorregut d'una producció fins que se planteja, fins que s'estrena, és molt llarg i passa per moltes mans. Perquè pensa que la distribuïdora és la que al final té la potestat de veure quan l'estrena en funció dels seus interessos.
Correcte.
Per tant, això és el que... Per això comentàvem lo de Disney.
Sí,
suposo que ja ho deu haver calculat, cada quantes setmanes estrenava un títol i mantenia el primer a final d'any. Quina serà la distribuïdora que més setmanes ha mantingut un títol a primer lloc? Disney.
Per descomptat. Molt bé. Doncs, Jordi, passem ja a l'apartat d'estrenes, les últimes estrenes de la temporada, dintre la secció, ara, perquè les estrenes n'hi haurà, com ja m'has explicat.
Doncs mira, aquesta setmana alguna pel·lícula que està bé per al que ja segueix el món del cinema, però me sembla que poques que faran ombra a les que ja estan estrenades. Però bé, arriba una pel·lícula d'en Jim Jarmusch. En Jim Jarmusch és un director que ha fet forces pel·lícules que gairebé totes són comèdies una mica àcides, i que un dels seus protagonistes favorits és Bill Murray. Doncs aquí també en Bill Murray fa Los Muertos No Mueren. És una comèdia de zombis.
Ostres.
Sí, la pel·lícula va inaugurar el Festival de Cannes. Bé,
i què tal va anar?
Divisió d'opinions, perquè clar, qui anava a veure el Jim Jarmusch típic, doncs va sortir força decebut, però sí que la pel·lícula conté l'esperit de comèdia irònica que Jim Jarmusch dona en els seus films. Pel·lícula de zombis, però amb un toc de comèdia bastant important. Espanyola, una comèdia espanyola que es diu Los Japón. Aquesta ja és
mediàtica, també.
És mediàtica, perquè té producció de Mediaset...
Està sortint el tràiler.
Bé, els japonesos busquen un hereu de l'emperador que s'ha mort sense descendència i descobreixen que a Coria del Río hi ha una família que ve d'uns japonesos que s'hi van instal·lar al segle XVII i que sembla ser que tenen descendència de sang reial japonesa. Tenim el Dani Rovira, acompanyat de la Maria León, que són els dos caps de cartell, acompanyats d'un fotimer de cares conegudes del cinema. Llavors arriba una pel·lícula que es diu Tu mejor amigo, un nuevo viaje. Fa 2 anys es va estrenar una pel·lícula que es deia Tu mejor amigo, que Dennis Quaid, que era el protagonista, tenia una relació molt particular amb un gos. Doncs bé, aquesta relació continua i ara ens arriba aquesta segona entrega amb el mateix protagonista, Dennis Quaid, i el gos, en Bailey. Els aficionats al terror tenen Muñeco Diabólico, en Chucky.
Ah, en Chucky.
Doncs arriba una nova versió dels orígens. O sigui, ens tornem a quan va començar la història. Orion Pictures, la productora, ha repescat els orígens d'aquest ninot quan la mare del protagonista vol satisfer els gustos del seu fill. Doncs tota la mainada va darrere d'un ninot molt popular, en Chucky. I clar, el que desconeixen és que aquest ninot, com ja sabem, evidentment, perquè això va passar l'any 88, quan es va estrenar la primera pel·lícula. Per tant, ara no ens descobreixen res, però sí que podem veure quin nou tractament li donen en aquesta pel·lícula. tenim una altra pel·lícula d'aventures i musical que ens arriba dels països nòrdics, que es diu Los Bando. És una pel·lícula que arriba en català sobre un grup de joves que fan un viatge salvant tota una sèrie de dificultats per intentar participar en un campionat nacional de rock. Tot això ambientat en un país nòrdic. Evidentment, el que comentàvem de l'estiu i l'hivern, els paisatges no són d'hivern, però ja no és el paisatge típic d'estiu. Instinto Maternal és un drama de suspens franco-belga que planteja els problemes que hi ha entre dues amigues de tota la vida que viuen en cases de costat i que a partir d'una tragèdia doncs, aquesta relació de gran amistat doncs, es ressenteix tant amb elles dues com les dues famílies. Això passa a Brussel·les als anys 60. Una comèdia dramàtica catalana, Els dies que vindran, dirigida per en Carles Marquès Marcet, que ja fa uns anys va estrenar 10.000 quilòmetres, doncs ara planteja també una relació de parella. Si allà a 10.000 quilòmetres la distància era l'eix que relacionava els dos protagonistes, doncs ara l'arribada d'un fill és el que posarà a prova la relació d'aquests dos personatges interpretats per en David Verdaguer i la Maria Rodríguez. I l'animació arriba en Bazar, una producció espanyola ambientada a l'època de la dominació àrab al sud d'Espanya, on doncs, parla de les aventures d'una jove àrab que rep del seu oncle un mapa on li descriu que hi ha un antic tresor. Amb l'ajuda de diversos companys d'aventures, doncs hauran d'intentar trobar-lo i, evidentment, esquivar a qui els persegueixi perquè també té les mateixes intencions. I hasta aquí les estrenes de la setmana. I a Torroella continuem amb la norma d'una sola pel·lícula.
Vam parlar la setmana passada.
La setmana passada eren les germanes Sister, sí. Ara són timadores compulsives. O sigui, la setmana passada eren parella de protagonistes masculins, ara aquí és parella de protagonistes femenins. I és que és una esbojarrada comèdia, remake de la pel·lícula Un par de seductores de l'any 88, però que ara doncs, ens arriba en versió femenina amb la Rebel Wilson i l'Anne Hathaway que interpreten aquestes dues timadores professionals totalment diferents, perquè mentre una és sofisticada i elegant, doncs l'altra és tosca i vulgar. Per tant, una altra comèdia per anar-ho a passar bé.
Exacte, ja és el que es tracta, sobretot el senyor. Més aviat seria més d'aquestes pel·lícules de zombis i les d'en Chucky que abans comentava.
Cadascú té les seves preferències, sí. I n'hi ha que s'ho passa molt bé.
Exacte.
Amb en surt darrere, en surt.
Sí. Jo, veus, jo no soc pas d'aquests. Jo estimo més passar-m'ho bé, o també si hi ha algun drama, doncs també, evita, allò anar a plorar o anar a passar allò, aquell moment així d'angoixa també, però esclar, ostres, anar allò... d'aquestes pel·lícules, aquests que en castellà en diuen sobresaltos, aquests ensurts, no seria pas...
La veritat és que hi ha molta més gent que prefereix evitar-se els ensurts que no dir, bueno, mira, tant me fa anar a veure una de riure com una de plorar, però els ensurts no, eh? I miri, que és una reacció molt humana.
Exacte. Molt bé, doncs, Jordi, ja arribem al final. S'acaba doncs, aquesta temporada, temporada d'hivern del Més calent a l'aigüera, que hem estat amb totes les estrenes i comentant, perquè mira, a vegades penso, el que dona de si els temes que hem arribat a parlar del món del cinema, el que dona de si.
I encara que i a la una ens feia fora la vel.
Exacte. Com ara també el tenim rondant per aquí. Doncs, Jordi, gràcies, que passis un bon estiu.
Igualment. A tots els que ens escolten.
I ens tornem a trobar el mes de setembre.
Ens trobem el mes de setembre.
Tornem a obrir el Cinema Paradís, que ara el tancarem.
Sí, perquè com que no hi tenim aire condicionat, a l'estiu el tanquem.
El tanquem. Jordi, doncs moltes gràcies i fins al setembre.
Adéu-siau, fins aleshores.
Bé, ja ho diu aquesta sintonia de comiat, tot allò que comença té un final, i aquí acabem aquest programa, el Més calent a l'aigüera. Hem estat dues hores de dilluns a divendres des del mes de setembre fins ara, acompanyant-los, fent-los passar una bona estona. Ara és el moment de deixar al torn aquest magazín que estrenem, aquest Mar i Muntanya, també en col·laboració, igual que a la tarda també en diferents emissores, com són Ràdio Vilafant, Ràdio Salrà, La Veu de Sant Joan, Ràdio L'Escala, que també s'hi farà passar una bona estona d'estiu. De la meva part i els col·laboradors, tots tornarem a partir ja del mes de setembre amb una nova temporada del Més Calent a l'Aigüera. Només una vegada més gràcies a la companyia, l'atenció que han tingut durant tota aquesta temporada i que